protagonistas.
Benvinguts de nou a aquest cicle d'entrevistes amb els regidors de l'equip de govern quan el mandat ha arribat al seu equador. Avui ens acompanya el regidor d'Urbanisme i Obres, Pere Casajoana, responsabilitat que assumeix des del 2011 quan va entrar l'equip de govern per primera vegada. Bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Bon dia i bona hora.
Quin ha estat el principal repte d'aquests primers dos anys del mandat de la seva àrea?
Jo diria que el més fonamental d'aquests dos anys de mandat ha estat el tema de les zones verdes. Poder gestionar tota la problemàtica de les expropiacions ha sigut i encara continua sent un dels principals objectius que tenim en aquest mandat.
En aquest temps han passat, m'imagino, per la seva taula importants projectes. Potser, em comentava el tema de les zones verdes, un altre important ha estat el tema de Torre Negra, la seva protecció definitiva. Es pot assegurar ja des de Sant Cugat que no es construirà mai a Torre Negra?
Es pot assegurar des de Sant Cugat que Torre Negra a dia d'avui és sòl no urbanitzable i per tant no hi ha cap expectativa de construcció.
I pel que fa a uns possibles drets compensatoris d'això, l'Ajuntament ho té previst o descarta que això sigui un dret?
Bé, en qualsevol cas, si existissin aquests drets, en qualsevol cas serien a l'àmbit de Torre Negra. És una qüestió que està en els tribunals i que més tard o més d'hora hi haurà una sentència al respecte.
La protecció d'espais de Sant Cugat ha estat un dels punts claus d'aquests dos primers anys, molts d'ells projectes que s'arrossegaven de mandats anteriors. Precisament, vostè parlava de les zones verdes i una de les grans operacions urbanístiques, que és la seva cartera, ha estat la protecció de Camp Montmany i Camp Busquets, una operació que ha de permetre, a grans trets, desencallar la programàtica de les zones verdes a Valldoreix, construir habitatge públic, eliminar la bencinera de Rius i Taulet i fins i tot guardar espai per a una futura ampliació del Teatre Auditori. Com avança aquest procés?
Aquest procés va avançant poquet a poquet. El tema de la gestió urbanística és força complicat. Són diferents àmbits, diferents espais que s'han d'interrelacionar entre si i la tramitació d'aquests expedients és llarg i farragós. Primer s'ha de fer l'aprovació inicial, que ja la tenim feta, i ara estem preparant les aprovacions provisionals dels dos expedients que heu mencionat. Un d'ells porta incorporat a voltant de 100 convenis amb els veïns. Us podeu imaginar que cada conveni ha estat una tasca dura i farragosa perquè s'han de conciliar els interessos privats amb els interessos públics.
Del que plantejava inicialment l'Ajuntament, el que serà finalment tota aquesta operació que podríem dir d'enginyeria urbanística, hi haurà molta diferència? S'aconseguiran tots els objectius previstos?
Sí, els objectius previstos s'assoliran tots. El que estem fent ara és matitzar, sobretot amb el que he citat anteriorment amb els convenis, però els trets generals de l'esperit inicial d'aquestes aprovacions i d'aquestes tramitacions s'assolirà al 100%.
Aquests convenis que em comentava estan ja tots signats o estan en procés? Com va una mica? M'imagino que depèn una mica de les negociacions persona per persona, no?
Mira,
dels afectats.
Perquè et facis una idea, de voltant de 110 convenis previstos n'hem signat 100. Això vol dir que en queden 10 per signar i aquests 10 que queden per signar hi ha traves legals pel mig, tipus herències, tipus d'altre tarannà que fan que a dia d'avui sigui no es puguin signar. El que vull dir és que estem treballant per poder-ho signar.
Amb quin calendari es treballa? Quan estarà organitzat el municipi urbanísticament per poder tancar tota aquesta operació?
Ha de ser en aquest trimestre, com a molt tardà, i si no el trimestre posterior a l'estiu. Però aquestes tramitacions estan ja molt madures, està tot molt treballat i jo crec que és qüestió de imminent.
Vostè ho deia al començament d'aquesta entrevista, les zones verdes, principalment a Valldoreix, ha estat una de les principals problemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, de la seva àrea. L'Ajuntament encara té previst o manté sobre la taula la demanda que l'àrea metropolitana de Barcelona pagui les expropiacions?
La demanda que té l'Ajuntament feta a dia d'avui a l'àrea metropolitana és una bestreta que ajudi a l'Ajuntament a poder pagar aquestes expropiacions. Com es retornarà aquesta bestreta també forma part d'aquestes negociacions, però l'afirmació que heu fet de que l'àrea metropolitana pagui les expropiacions no és ben bé certa. L'àrea metropolitana ajudarà els ajuntaments, en aquest cas el de Sant Cugat i d'altres de l'àrea metropolitana, a poder finançar el cost d'aquestes expropiacions via sentència.
Això vol dir que el cost inicialment l'avançarà l'àrea metropolitana, però que finalment qui pagarà serà l'Ajuntament.
L'Ajuntament té capacitat per fer front a sentències imminents, però el gran volum d'aquestes sentències cal d'un suport financer que en aquests moments l'àrea està disposat a poder-nos el donar. El que està per veure és com s'acaba materialitzant aquest suport.
Com van aquestes negociacions amb l'àrea metropolitana? Perquè no només afecta Sant Cugat, afecta també altres ajuntaments que estarien en la mateixa situació i, per tant, entenc que s'ha de crear un protocol similar per tots els consistoris. Com està avançant això?
Bé, els municipis que varen presentar la petició a l'àrea érem quatre, en Sant Cugat del Vallès, Montcada i Reixac, Sant Just d'Esvern i Sant Vicenç dels Horts, cadascun amb una problemàtica similar, no idèntica, de sobre les zones verdes, i en aquest temps que vam presentar aquesta petició a l'àrea, doncs hi han hagut diferents trobades entre els diferents grups que formen l'àrea metropolitana per veure com es pot materialitzar aquest ajut en els municipis de manera que no sigui gravós pels altres municipis de l'àrea, però que tampoc sigui gravós per les nostres finances municipals.
Quan espera l'Ajuntament que arribi el gran volum de sentències que s'hagin d'executar i que, per tant, faci necessari el tenir aquests diners a disponibilitat?
Bé, les sentències estan previstes que arribin totes al llarg d'aquest any 2013 i a l'any 2014. De moment hem fet front a unes quatre, de les quals també hem pactat amb els propietaris un període fraccionat per fer front a aquestes sentències en 3 anys, de manera que nosaltres amb la nostra capacitat financera puguem fer front a aquestes sentències.
I quantes quedarien?
Al voltant d'unes 8-10 que serien les que vindrien al llarg que queda d'aquest any i l'any 14.
Continuem parlant de Vall d'Oreix, perquè també el territori està immers en unes obres que són les de soterrament de les línies d'alta tensió, un projecte també molt reclamat des del municipi. Estan avançant a bon ritme aquestes obres?
Aquestes obres a dia d'avui tenen tota la canalització soterrània feta. El que s'està fent és la part que dèiem que era la part invisible de l'obra, que és la fabricació del cable. El cable és un cable fet expressament per aquesta obra, per aquest soterrament, i en aquests moments estem tramitant tant amb el Ministeri de Fomento com amb Endesa la reubicació de la torre de conversió, que en un principi estava situada entre el carrer Guadalajara i la plaça dels Ocells, perdó, la plaça dels Pins, i col·locar-la al lloc on està ara, que és el carrer Guadalajara.
Per tant, es complirà el calendari previst?
Més amunt, més avall, si el temps ho permet, sí.
Ja sabem que no els hi agrada donar dates concretes, però s'havia parlat que després de l'estiu això estaria enllestit. Si no recordo malament, la màxima complicació, com deia, era la construcció d'aquest cablejat especial. Està funcionant la cosa com per poder complir calendari?
Està funcionant per poder complir calendari, sí.
Molt bé, parlem d'una altra qüestió.
Però de totes maneres, el que vull destacar és que el més important de tot és el soterrament, no el compliment del calendari.
Després de tants anys, crec jo que un mes amunt, un mes avall, no els hi preocuparà ningú al territori de Vall d'Oreix. No. Parlem d'una altra qüestió, també dels districtes, en aquest cas que és l'urbanització, un altre dels reptes importants d'aquest municipi, de les qüestions que parlem. En acabar el mandat tindrem tots els districtes urbanitzats. Ara tenim dificultats pressupostàries que endarrereixen una mica aquest projecte, però una mica com va?
Mira, en aquests moments tenim sobre la taula l'urbanització de la Capella de Sant Joan, que avui en el Consell de Districte de Mirassol se'n parlarà. Aquest projecte està en la fase de revisió tècnica que està fent l'Institut de Tecnologia de Construcció de Catalunya i, per tant, tindrem una supervisió molt ben feta. Això pel que fa a l'àmbit de Mirassol, que serà la conclusió d'urbanització de l'espai de Mirassol. Després tenim les planes, en les quals hem efectuat diverses obres amb el Pla de Barris, que a dia d'avui està tota la part urbanística executada. I ens queda la part que hem començat recentment, la setmana passada, les obres d'urbanització de la Muntanyesa Nord. Aquestes obres són un pla d'asfaltat en el que venim a posar asfalt sobre del fang perquè d'aquí un temps relativament prudencial puguem tenir el que queda de la floresta en condicions òptimes d'asfaltat. També s'ha de dir que la floresta és un espai molt ampli, amb una densitat molt baixa, i poder abastar tot el, en aquest mandat, el pla d'asfaltat, costarà una mica, però jo crec que l'important és posar-s'hi, començar, i hem començat la Muntanyesa Nord, farem també el carrer del Casino, que començarà també en breu, entre el 13 i el 14 acabarem fent el Terruell Nord, Terruell Sud, el moviment es demostra caminant i estem caminant en aquesta direcció.
Deia ara vostè que parlava d'aquest programa que és la Llei de Barris per poder urbanitzar i dinamitzar socialment alguns barris de Catalunya. En el seu moment, quan la Generalitat no va poder fer front a noves convocatòries o fins i tot al pagament d'alguns dels projectes i engegats, l'Ajuntament va assumir d'alguna manera el cost d'això. Està previst més endavant nous projectes emmarcats en el Pla de Barris?
El Pla de Barris tenia dues etapes. Una era l'etapa urbanística, que està assolida, l'altra part era una d'aspecte més social. Aquesta part és la que estem desenvolupant actualment. Depèn més del regidor Puigdomènec, que és el responsable de president del Consell de Barri. Jo he fet la part que quedava de les obres d'urbanització. Recentment vam fer la plaça Maria Antònia i el carrer de la Font. Bueno, poquet a poquet aquestes obres es van fent. El finançament sabem tots que són èpoques difícils, tant per la Generalitat com per tothom. Penso que la valoració és molt positiva i cal veure les parts positives del que s'ha fet.
D'urbanització no queda res d'aquest projecte?
No.
Ja s'ha completat tot. Sí. Un altre projecte que també té complicacions, en aquest cas ja no pressupostàries, sinó em sembla que serien administratives o burocràtiques, seria el celler cooperatiu, està acabat, crec que està pendent de recepció d'obra ara mateix, una tasca que hauria de fer el Ministeri, si no m'equivoco. Què és el que està passant?
El projecte modificat del celler cooperatiu en aquests moments i des de fa un parell de mesos està sobre la taula de l'interventor del Ministeri de Fomento de Madrid. He parlat diverses vegades amb el representant del Ministeri de Fomento demanant-li que accelerés aquest tràmit, que anés endavant, i l'última vegada que vaig parlar amb ells em van dir que abans de l'estiu aquest projecte modificat estaria aprovat i que, per tant, la constructora podia realitzar les obres que queden, que són molt poques, i de fet és col·locar uns llums, i jo crec que molt en breu això ha d'estar en marxa.
Però creu que hi ha hagut algun impediment de voluntat política en aquesta qüestió?
No crec. Jo crec que el Ministeri de Fomento és un element molt lent de veure els seus moviments, ens l'han tingut allà retingut i no vull veure-hi mala fe en aquest impediment d'aprovació del projecte modificat.
Hem parlat fins ara dels projectes engegats, de prioritats, queden 2 anys per endavant, quins serien els principals reptes del que queda de mandat?
Primer de tot, pel que fa als aspectes urbanístics, continuar les tramitacions de les zones verdes. Hi ha la supressió del vial d'enllaç, que també va molt vinculada en aquest aspecte de les zones verdes. D'altres importants és continuar també el que seria els plans d'asfaltat a la floresta. Això considero que és importantíssim, és el nostre repte fonamental. Queden alguns aspectes de Mirasol també per urbanitzar, que crec que també els hem d'assolir. I pel que fa a la tramitació urbanística, és això que us he comentat de les zones verdes, poder concretar també una mica la nova centralitat de Vall d'Oreig, a l'eix de l'estació al Casalet, que vam aprovar una ampliació de la trama urbana consolidada, i aquesta trama urbana consolidada és la que ha de permetre motivar la modificació de planejament d'aquest eix de l'estació de Vall d'Oreig.
Ja sap que als periodistes ens encanten els calendaris i les prioritzacions d'aquests projectes que m'ha comentat. Si em pot fer una mica una cronologia de com anirà avançant i una priorització per importància.
Més important de tot, són, pel que fa al vessant urbanístic, és la gestió de les zones verdes. És un tema cabdal. No dubteu que la meva feina dia a dia és el tema de les zones verdes, poder desllorigar una mica i poder tenir tancades aquestes modificacions, que són molt complexes per si mateixes, i poder donar solució a la problemàtica d'aquestes zones verdes, tant pel que fa a l'aspecte municipal com pel que fa a l'aspecte de la persona que té una zona verda que no té cap aprofitament. Això per un costat. I l'altre també molt cabdal és, pel que fa a l'aspecte d'obres, és avançar al màxim les obres d'urbanització. Aquestes obres d'urbanització ens han de permetre que la perifèria sigui el dia de demà un espai que estigui urbanitzat, que estigui ben consolidat i que els veïns estiguin còmodes a la zona on viuen.
Alguns d'aquests projectes que comentava depenen d'alguna manera del pla metropolità, el pla general metropolità del 78, si no recordo malament. Som una mica herència, no?, d'aquest pla que ha comportat alguns problemes per Sant Cugat. Arribarà el moment que Sant Cugat urbanísticament hagi superat ja aquest pla metropolità?
76.
76.
Jo crec que Sant Cugat, gràcies al pla general metropolità, ha pogut desenvolupar el Sant Cugat que és avui, però no ha sigut per les pròpies indicacions que deien el Pla General Metropolità, sinó per la tasca que s'ha realitzat des de l'Ajuntament. El Pla General Metropolità posava unes cartes sobre la taula i el que ha fet l'Ajuntament ha sigut decidir com les col·locava i on les col·locava i quina era la millor manera i millor profit pels ciutadans de Sant Cugat poder desenvolupar la ciutat. Si el pla general metropolità està caduc, home, és com quan tens un cotxe que té molts anys i l'has portat a fer moltes reparacions. Pots determinar si t'ha sortit a compte o no, si el cotxe funciona o no, però com a valoració pots veure que allò ha estat positiu per la ciutat.
Doncs amb això ens quedem. Pere Casajoana, regidor d'Urbanisme i Obres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.